Bon dia, són les 8 del matí. Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 25 d'octubre de 2023. Avui a Palamós veuran sortir el sol d'aquí a 10 minuts i estan ara mateix a una temperatura de 15 graus. El temps assolellat serà predominant aquest matí, però entre el migdia i la tarda ens creua un sistema frontal força desgastat i difícilment arribarà pluja aquí al Baix Empordà. Però això sí, ens deixarà una tarda amb el cel una mica més ennuvolat que durant el matí. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també podeu escoltar a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè aquest inici de setmana ha estat marcat pels resultats que ha presentat el Patronat de Turisme de la Costa Brava i del Pirineu de Girona sobre l'any 2023 i com es veu que les comarques gironines capten menys turistes, però aquests fan estades més llargues. A més, parlarem d'un atropellament que hi va haver a Calonge a principis d'aquesta setmana, o també abordarem la restauració que s'està fent a la Perola o a la Torre del Rellotge de l'Estartit, perquè s'han descobert diversos elements amb aquesta restauració. A més, en l'entrevista parlarem amb el director del Museu de la Pesca, el senyor Miquel Martí, sobre un estudi del consum de peix en establiments de restauració que es va presentar aquest dilluns i les xifres que indiquen que cada cop més les persones que van a un restaurant volen consumir peix de proximitat i saber d'on prové aquest peix. I com cada dimecres, a més, també parlarem de bon beure i bon menjar amb la Laia i l'Eduard. De seguida ho repassarem tot, abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot, saludem a la Paula. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
També saludem a la Paula Camps. Bon dia, Paula.
Bon dia.
I diem bon dia també a en Ferran Castelló.
Molt bon dia, Maria.
I dit això, comencem el repàs dels titulars de les principals notícies del Baix Empordà. I com deien, les comarques gironines capten menys turistes, però aquests fan estades més llargues durant aquest any 2023.
Els empresaris han assegurat que la temporada turística no ha estat tan bona com el que havien previst al principi. Sí que asseguren que aquest any està sent un bon any amb el bon temps del setembre i l'octubre que faran tancar un molt bon 2023.
I una ciclista en estat greu després de caure de la bicicleta a Calonge. Segons expliquen fons municipals, els fets van tenir lloc aquest dilluns cap a quarts de 12 al passeig d'hivern, quan, per motius que encara es desconeixen, la jove va caure de la bicicleta. I comença la revolució del fraternal de Palafrugell. Ferran.
Qui hagi passat per Plaça Nova haurà vist un enigmàtic cartell penjat al balcó del centre fraternal. Si llegeix la frase l'11 de l'11 comença la revolució amb l'etiqueta Jo sóc del frater. Es tracta d'una campanya per anunciar que ben aviat arrencarà la rehabilitació del teatre del fraternal. El dissabte, 11 de novembre, ho presentaran en un acte públic amb visites guiades, una rosada i les actuacions de Miquel Abres, Masoni i Lamandi.
I en vam parlar ahir amb Joan Puig sobre els premis Glador i els resultats del nou estudi que va presentar l'associació.
L'associació treballa per poder tenir suficient material per abastir l'alta demanda actual i creu que l'administració ha d'ajudar al fet que això sigui possible fent una bona gestió del bosc, sobretot ara que hi ha una situació de sequera.
I la Llar d'Infants Tomanyí estrena nous tendals per reduir la calor. Ferran.
S'han canviat dos dels quatre tendals de PVC que fa més d'11 metres de llarg per gairebé 5 d'amplada i estan motoritzats. Les obres han costat uns 8.000 euros.
I la restauració de la Perola, a l'Estartit, ha revelat diversos elements originals de la construcció d'aquest emblemàtic edifici, Paula.
Aquesta meticulosa tasca de restauració que ha estat en marxa durant les darreres dues setmanes i que s'estima que es prolongarà durant un mes més, ha obert una finestra fascinant cap al passat de l'Estartit. Durant aquest període, l'àrea al voltant de la Perola ha viscut un ambient d'activitat i curiositat mentre es treballa per posar al descobert i preservar elements històrics fins ara ocults.
I el Museu del Suro de Palafrugell participarà en el projecte Museus igual a Espais de Benestar. Ferran.
Ho farà conjuntament amb 5 museus més del Baix Empordà i les 5 àrees bàsiques de salut de la comarca. Té com a objectiu visibilitzar els espais culturals com a indrets que afavoreixen la salut i el benestar de la població. Organitzaran activitats els dies 3, 4 i 5 de novembre.
I una cinquantena de persones s'immersen en les sessions de formació sobre coneixement de la societat catalana a Palamós. Paula.
A través d'aquestes trobades, els participants tenen l'oportunitat d'adquirir coneixements en una àmplia gamma de temes que abasten els aspectes geogràfics, històrics, culturals, socials i sociolingüístics de Catalunya. A més, es centren en qüestions fonamentals com el sistema polític i administratiu, els drets i els deures ciutadans i els serveis públics disponibles. Aquestes sessions no només fomenten la instrucció, sinó que també promouen la comprensió i la implicació cívica entre els assistents, dotant l'ús d'eines necessàries per una participació informada en la societat catalana.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, perquè reduir la jornada laboral, regular els lloguers o derogar la llei Mordassa són alguns dels punts de l'acord entre el PSOE i Sumar. Van arribar a un acord programàtic per reeditar el govern de coalició d'Espanya just ahir. Pedro Sánchez i Yolanda Díaz van presentar els detalls de les mesures del pacte el dimarts al Museu Reina Sofia de Madrid. L'acord inclou la gran mesura estrella que exigien els de Díaz, la reducció de la jornada laboral sense rebaixa salarial. Això afectarà més de 12 milions de persones assalariades del sector privat. Ara bé, l'acord també planteja una trentena de mesures més en aspectes de treball. El paquet gros de l'acord són mesures del mercat de treball per aconseguir finalment la plena ocupació. El PSOE i Sumar també han pactat derogar la polèmica Llei de Seguretat Ciutadana aprovada el 2015 pel PP, més coneguda com a Llei Mordaç. D'altra banda, també han anunciat una gran reforma fiscal justa que implicarà augmentar l'impost de societats i reforçar l'impost actual a la banca i a les empreses energètiques. També preveuen abordar la renovació del sistema de finançament autonòmic. I canviem de notícia, perquè els missatges de WhatsApp que involucren Alba Vergés en el retard de la vacunació i la Guàrdia Civil i la Policia Espanyola s'han desvetllat aquesta setmana, perquè hi ha diversos missatges de WhatsApp aportats per la defensa de Josep Maria Argimon i Carmen Cabezas que apunten que l'exconsellera de Salut Alba Vergés hauria sigut la persona que va donar instruccions perquè es detingués el procés per bona part dels agents. Són missatges que Argimon i Cabezas han entregat al jutge per desvincular-se de la decisió d'aturar aquesta vacunació d'aquests dos cossos de seguretat. I ens traslladem a Súria perquè detenen a un menor per produir i distribuir porno infantil amb intel·ligència artificial. Els agents van escorcollar a casa seva i van trobar molt material informàtic. Després d'analitzar els dispositius de la seva habitació, a més van trobar arxius amb pornografia infantil, molts d'extrema duresa. Els distribuïa massivament a diverses plataformes en línia i aplicacions de missatgeria instantània. A més, també van localitzar fotografies que el menor havia fet des de la finestra de l'habitació a infants que jugaven davant de casa seva, amb pantaló curt o biquini, i després les manipulava amb intel·ligència artificial per eliminar-ne la roba. Quin perill. I, finalment, el Museu de l'Art Prohibit reuneix a Barcelona més de 200 obres censurades. Aquest dijous obre les portes a Barcelona al Museu de l'Art Prohibit, un equipament únic al món on es poden veure algunes de les peces d'art censurades que el periodista i mecenes Tatxo Benet ha anat adquirint durant els últims anys. Està ubicada a la Casa Garriga-Nogués de l'Eixample barcelonina i s'hi poden veure una quarantena d'obres, entre les quals destaquen Always Franco, que mostra el dictador dins una nevera, o l'escultura de Joan Carles I i l'activista Domitila practicant sexe amb un pastor alemany. Ben curiós tot això del museu, i la veritat que potser li haurem de fer una visita en els pròxims mesos. I ara fem un cop d'ull a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Amb quin temps ha arrencat el dia al Baix Empordà?
Doncs dimecres ha començat amb una temperatura en general més baixa que ahir, amb mínimes entre 10 i 13 graus, tot i que avui la màxima serà una mica més elevada, al voltant dels 25 graus. El temps assolellat serà predominant al matí, però entre migdia i tarda ens creua un sistema frontal, força desgastat, difícilment arribi amb pluja al Baix Empordà, però sí que deixarà una tarda amb cel més ennuvolat. Demà, variabilitat al cel amb vent de component sud-oest com a protagonista, un garbí que altre cop bufaran cops que poden superar els 50 km per hora i que farà disparar la temperatura novament fins als 27 graus a l'interior de la comarca Baix Empordanesa. Continuaran passant fronts o restes de sistemes frontals, per exemple la nit de dijous, que pot deixar algun ruixat breu o poc abundant, però en general la pluja continuarà esquivant la comarca. Divendres i dissabte la temperatura torna a baixar amb un ambient novament més semblant a la tardor pels darrers dies de la setmana.
Llàstima que ens quedem només amb el vent i no amb la pluja, perquè de debò que fa falta molt aquesta pluja, no només aquí a la nostra comarca, sinó per omplir els embassaments. Moltes gràcies, Albert. I avui el comentari d'opinió ens el porta en Xevi Cortadelles.
L'atzar ha volgut que durant aquests mateixos dies que centenars de milers de palestins de Gaza fugen cap al sud, un amic poeta m'enviés un correu on recitava la ciutat llunyana de Màrius Torres. L'he escoltat perquè les poesies de Màrius Torres m'agraden i perquè el meu amic, sense el dramatisme de tanta altra gent, és també una mena d'exiliat de casa seva. Es diu Josep Miquel Servià. Va néixer i créixer a Palamós. Fa anys que viu a Sarrià de Barcelona i encara que compto que de tant en tant torna a Palamós, suposo també que hi torna cada cop menys. En Josep Miquel Servià és gran. A part d'amics, a Palamós ja no hi deu tenir familiars. Fa 30, 40, més de 50 anys que va marxar. Potser algú de vostès ja sap que Màrius Torres va escriure a la ciutat llunyana durant els primers mesos del 1939, malalt de tuberculosi, des del sanatori de Puigdolena. Màrius Torres va acabar morint pocs anys després, massa jove, si pensem que havia nascut l'any 1910. Massa tard, però, per estalviar-se de veure com els franquistes entraven al seu i al nostre país, o tal com diu ell, començant el sonet. Ara que el braç potent de les fúries a terra, la ciutat d'ideals que volíem vestir, entre runes de somnis colgats més prop de terra, pàtria, guarda'ns la terra, no sabrà mai mentir. La ciutat llunyana, com he dit, és un sonet. Té només, doncs, 14 versos. En els dos quartets, Màrius Torres explica la situació. Enderrocada i entre crits estranys, la ciutat d'ideals que volíem vestir ha desaparegut o està desapareixent. En els tercets, Màrius Torres prova de consolar-se dient que més llunyana en el temps i, per tant, més lliure, hi ha una altra ciutat, o que la seva pàtria ideal, des de més enllà del temps, li envia alenades d'aire i de fe per damunt d'aquesta època de presons i de misèria que li va tocar viure. Des del seu present de misèria, per no dir de merda, el poeta Màrius Torres, si ho volen, escriu que sent una veu de bronze que de Torres Altíssima s'allarga pels camins i eleva el cor i escalfa els peregrins. Jo ja sé que ara algú d'aquesta falsa esquerra crítica que avui patim em dirà que els palestins que fugen de Gaza són més aviat exiliats i no pas exactament peregrins. Però jo, que no sóc més pro-palestí que pro-israelià, jo, que estic convençut que quan dos es barallen no sol ser mai culpa només d'un d'ells, li diria que encara que en aquests moments tots sabem on hi ha la barbària, en el cas del conflicte jueu-palestí, que sembla etern, no es pot dir que les coses siguin tan simples com sembla que volen veure o com sembla que volen fer-nos creure, i que potser no donar-se que els palestins, els israelians, que tots plegats són també una mena de pelegrins, sigui part del problema.
Tota la raó, i més aquesta guerra tan complexa que estem vivint un altre cop, per desgràcia. Moltes gràcies, Xevi. I comencem amb el repàs informatiu de les notícies del Baix Empordà, i és que a la demarcació de Girona ha captat menys volum de turistes en els 9 primers mesos de l'any, però aquests visitants han fet estades més llargues que l'any 2022. Paula?
La variació respecte a l'any passat és d'un 1,15% menys, amb 7,16 milions de turistes. Per altra banda, en nombre de pernoctacions s'han registrat 24,48 milions d'habitacions plenes en 9 mesos, és a dir, un 2,31% més que el 2022. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha valorat positivament les xifres i el seu president, Miquel Noguer, ha assegurat aquest dimarts al migdia que la demarcació ha arrencat amb molt bon peu i ara confien tancar l'any amb molts bons registres.
Jo valoro millor un 2,3% més de pernoctacions que no un 1% menys de visitants. Perquè què ens vol dir això? Que la gent que ve a casa nostra s'hi està més dies, fa una pernoctació, fa una estada més llarga. I per tant, el fet de que hi hagi un 1% menys de 7,1 milions sí que és important, però tampoc són tants. El que és un 2,3% sobre 24 milions de pernoctacions, és a dir, un 1% sobre 7,1 o un 2,3 sobre 24, què és més important? Doncs un 2,3 sobre 24.
La despesa per turista ha crescut en el que portem de 2023 a la demarcació. Cada visitant estranger que ha trepitjat el territori s'ha gastat una mitjana de 227 euros al dia. Per contra, el turista nacional se situa amb una despesa menor, tot i que ha gastat 12 euros més que l'any passat de mitjana, degut a l'inflació.
I per destinacions, la demarcació ha complert un dels principals reptes que tenia per aquest 2023, recuperar el turista britànic.
Aquest estiu encara no s'ha assolit el mateix nivell que hi havia el 2019, però sí que s'ha costat molt. En 9 mesos s'ha superat el 1 milió de pernoctacions al Regne Unit. I el que sí que ha augmentat és el visitant alemany, que aquest 2023 ha sumat més d'un 1 milió de pernoctacions després d'anys d'estancament en aquest mercat de la demarcació gironina. I tal com apuntava el vicepresident del Patronat de Turisme, Jordi Masquef.
El tercer mercat, i és importantíssim, i estem d'enhorabona, és el mercat alemany, que enguany ha crescut després de diversos exercicis estancats, i per tant celebrem la tornada i la consolidació del mercat alemany. Molt important també és la recuperació del nombre de turistes britànics, després de 3 anys de descens progressiu com a conseqüència dels estralls causats per la Covid.
En aquest sentit, el mercat belga ha crescut notablement. Aquest creixement ha contrarrestat la davallada dels Països Baixos, que són un dels principals mercats de la demarcació.
I també ha caigut un 2% el nombre de visitants francesos.
Miquel Noguer atribueix la davallada a la situació econòmica del país.
L'economia de França tampoc és la situació que ha tingut en temps enrere. És a dir, tots ho veiem, una França amb conflictes, una França amb què el poder econòmic és més baix en els últims anys, no? Que té una certa recessió econòmica i que, per tant, això també fa pensar. Més que el francès se'n vagi a altres destinacions, entenem més que és que el francès té menys recursos.
I d'altra banda, la balança es situa a que hi ha més turistes dels Estats Units i del Canadà, que ha crescut un 33% respecte al 2022. El motiu podria ser la recuperació dels vols regulars des de l'aeroport de Barcelona. Jordi Masquef ha remarcat la importància d'aquest mercat perquè són visitants que venen tot l'any i amb una despesa molt elevada.
I una ciclista ha estat greu després de caure de la bicicleta a Calonge. Segons fons municipals, els fets van tenir lloc aquest dilluns, cap a 12:15, al passeig d'hivern, quan, per motius que es desconeixen, la jove va caure de la bicicleta. Les mateixes fonts sostenen al Diari de Girona que cap altre vehicle va intervenir en el succés. Un helicòpter del sistema d'emergències mèdiques va traslladar la ciclista, una jove de 24 anys, a l'Hospital Josep Trueta de Girona en estat greu. Al lloc també s'hi van traslladar dues ambulàncies. I qui hagi passat per Plaça Nova, a Palafrugell, haurà vist un enigmàtic cartell penjat al balcó del centre fraternal. Si llegeix la frase "l'11 de l'11 comença la revolució" amb l'etiqueta hashtag jo soc del frater. Es tracta d'una campanya per anunciar que ben aviat arrencarà la rehabilitació del Teatre Fraternal. Dissabte 11 de novembre es presentarà en un acte públic amb visites guiades, una rossada i l'actuació de Miquel Abràs, Masoni i la Mandy. Ferran.
El Centre Fraternal explica que les obres busquen revitalitzar i impulsar l'espai i fer-ne un pol d'atracció de més activitats culturals i populars. Marta Baserba, membre de la Junta, ho ha explicat a la tertúlia de l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
Estan projectades unes obres de rehabilitació per tal d'adaptar doncs, l'espai, fer-lo més polivalent i que pugui servir una mica de pol d'atracció de totes les activitats culturals i populars doncs, per poder-les fer allà. Llavors, estem buscant suport, no?, i també una mica compartint la il·lusió de poder tirar endavant doncs, aquesta rehabilitació i adaptar l'espai perquè el puguem gaudir tots.
L'objectiu és que el teatre estigui habilitat per fer-hi moltes més activitats i recuperar alguns dels elements del patrimoni del fraternal. Baserba explica, per exemple, que han estat restaurant la sala on encara hi ha l'antic projector de cinema.
S'ha pensat molt en conservar tot el que fa representatiu al fraternal, òbviament. Ara em feia gràcia perquè deies elements històrics. Hi ha una màquina de cinema que està posada perquè realment es feia cinema allà i a la màquina de cinema i portava com 10 anys tapada i ahir a la tarda em vaig passar tota la tarda netejant aquella sala, no? Després de 10 anys, el que hi va arribar a sortir d'allà.
El dissabte 11 de novembre faran una jornada plena d'activitats populars obertes a tothom. Faran visites guiades a les instal·lacions, una rossada popular i la presentació del projecte de rehabilitació. La jornada clourà amb l'actuació de Miquel Abràs, Masoni i la Mandy. Baserba ha explicat que també busquen fer créixer l'ombra de socis i que això ajudi a finançar les fases successives de les obres.
Intentarem fer una campanya de socis perquè amb les quotes ajudin una mica també a pagar. No és que els hi demanem diners extra, no, d'allò, simplement que amb la col·laboració d'això o de participar en les activitats que proposem, ja sigui la rossada o ja sigui altres activitats que farem, doncs que amb això puguin ajudar a fer realitat les obres.
A més del projecte de rehabilitació, també es presentarà la nova imatge gràfica. Els cartells i la pancarta que es pot veure a la façana del centre són un tastet de la nova imatge.
I durant la gala dels Premis Glador, que es va celebrar aquest divendres, es va fer públic un nou estudi sobre el sector surer a Catalunya. Per parlar-ne una mica més, hem abordat els resultats amb el president de l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya, Joan Puig. Paula.
La Gladora és un dels esdeveniments més importants de l'entitat perquè tenen l'oportunitat de donar visibilitat a la feina que fan i explicar a la societat tot allò que el suro representa. Puig ha fet una radiografia de la situació de l'empresa del suro.
I abans de Catalunya l'associació és històrica, porten molts anys de vida. El que sí que s'ha anat fent és actualitzant i renovant, evidentment, amb noves juntes directives, però des del punt de vista empresarial el que ha passat en els últims anys és que, com a per tot, creiem, hi ha hagut una concentració d'empreses. És a dir, l'associació d'empresaris surers de Catalunya ara fa 10 anys doncs, eren al voltant de 50 empreses i en aquests moments en som 16.
Actualment hi ha 16 empreses catalanes que s'hi dediquen i es concentren majoritàriament a la província de Girona. A part de fabricar els típics taps de suro, també el sector innovat amb més aplicacions on poder utilitzar aquest material, com per exemple per fer llaments per a la construcció i també per a la cosmètica.
D'altra banda, durant aquesta 31a gala dels Premis Glador es va entregar el reconeixement a la Barcelona Wine Week, la periodista Ruth Troyano i el pelador de suro Eloi Madrià.
I en aquest sentit us dono algunes dades. Penseu que la part forestal de Catalunya estem parlant de més de 100.000 hectàrees de suro, més de 100.000 hectàrees de suro, que això és moltíssima extensió, de la qual en aquests moments estan en explotació al voltant d'un 30-35%. Per tant, queda moltíssima feina a fer sobre neteges de boscos, sobre gestió dels boscos, queda moltíssima feina a fer perquè la indústria està exigint, demanant i pregant a les propietaris forestals que posin suro a la seva disposició per continuar creixent.
L'associació treballa per poder tenir suficient material per abastir l'alta demanda actual i creu que l'administració ha d'ajudar en el fet que això sigui possible fent una bona gestió del bosc, sobretot ara que ja es viu una situació de sequera.
I les obres de restauració de la Parola a l'Estartit han revelat diversos elements originals de la construcció, incloent-hi dues pedres amb les dates 1751 i 1848 i una finestra que estava amagada. Aquesta restauració està en curs des de fa un parell de setmanes i es preveu que duri un mes. Les obres han requerit tallar la circulació a la intersecció dels carrers de les Illes i Santa Anna. Paula.
La Parola, també coneguda com la Torre del Rellotge, és un element arquitectònic i patrimonial significatiu a l'Estartit i ha tingut un paper crucial en la història del poble com a comunitat de pescadors. Aquest edifici servia com a lloc on els pescadors tenien les seves xarxes de cotó amb un color més fosc, més adequat per a la pesca, mitjançant la cocció de l'escorça de pi. El nom Parola prové de la caldera utilitzada per aquest procés, que va romandre en ús fins al 1890. A més de la seva importància històrica, la Parola també és coneguda com la Torre del Rellotge, amb un rellotge de sol i una obra subrealista del pintor local Joan Fuster, que destaquen en aquesta estructura emblemàtica.
I la Llar d'Infants Tomanyí estrena nous tendals per combatre les altes temperatures. S'han canviat dos dels quatre tendals de PVC que fa més d'11 metres de llarg per gairebé 5 d'amplada i estan motoritzats. Ferran.
La lona actual és de millor qualitat, d'un color opac i més agradable. L'anterior tendal tenia més de 25 anys i a l'estiu s'hi registraven altes temperatures. D'aquesta manera, d'ajudar a reduir-les i que la llar d'infants tingui un pati més ben condicionat. Les obres han costat 8.373 euros.
I el Museu del Suro de Palafrugell participarà en el projecte Museus, igual espais de benestar. Ho farà de manera conjunta amb 5 museus més del Baix Empordà i les 5 àrees bàsiques de salut de la comarca. Ferran.
Les activitats seran els dies 3, 4 i 5 de novembre al Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret, al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, al Museu de la Pesca de Palamós, al Museu del Suro de Palafrugell, al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols i al Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà. El divendres 3 de novembre al Museu del Mediterrani de Torroella hi haurà unes xerrades de Pau Batlle i Teresa Pérez a les 6 de la tarda i després a les 7 un concert de Marcel Torres. Ja el dissabte, 4 de novembre, 2:15 del matí, faran una visita guiada a l'antic estany d'Ullastret amb el Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret. I per altra banda, 2:15 del migdia, hi haurà el taller d'autoexpressió en Cap Cap Cap, el que cap al teu cap, al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols. I per acabar, el dissabte a les 12 del migdia, el Museu de la Pesca de Palamós portarà el recorregut d'autodescoberta La Mar de Sentits. I el diumenge 5 de novembre, 2:15 del matí, el Museu del Suro de Palafrugell farà un trajecte de dansa-teràpia a través del moviment psicocorporal. Cal inscriure's al 972 30 78 25. I per acabar, 12:15 del migdia, el Terracota Museu de la Bisbal farà el recital de violoncel de Lluïsa Paredes a foc lent. Totes les activitats són gratuïtes i tenen l'objectiu de sensibilitzar sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció.
I Palamós ha conclòs la segona i última edició de les sessions de formació en coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic, conegut com a Mòdul C. Aquest programa està dissenyat per a persones immigrants residents al municipi que, per diverses raons, no estan familiaritzades amb el funcionament de la societat catalana. Paula.
L'acte de clausura va comptar amb la presència de l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, que va agrair la participació de les 25 persones inscrites en aquesta segona edició, sumant-se a les 24 que van participar en la primera edició que va tenir lloc el passat mes d'abril. Durant aquest acte de cloenda es van lliurar certificats als participants. Aquesta sessió, que va finalitzar el 24 d'octubre, va començar el 16 d'octubre i va proporcionar formació i coneixement sobre la llei d'acollida de les persones immigrants i les que tornen a Catalunya. Aquesta llei estableix una xarxa i circuits d'acollida per promoure l'autonomia de persones i facilitar la convivència, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. La formació oferida es va estructurar en quatre blocs. El primer es va centrar en els aspectes fonamentals de Catalunya, com la geografia, la història, la cultura, l'aspecte social i sociolingüístic. El segon bloc va abordar el sistema polític i administratiu, així com l'associacionisme i la participació ciutadana. Després es van estudiar els drets i deures fonamentals tenint en compte el marc jurídic per als estrangers. Finalment es va abordar els serveis públics i els drets i deures a nivell local. Aquest tipus de formació, juntament amb les acreditacions obtingudes, facilita diversos procediments relacionats amb l'estrangeria, com ara seria l'obtenció, renovació o modificació del permís de residència, ja sigui a través del certificat d'acollida o els informes d'arrelament o integració social.
Aquesta setmana s'ha presentat un estudi impulsat per la Fundació Promediterrània i la Universitat de Girona, el Museu de la Pesca de Palamós, que s'emmarca dins el Pla Estratègic Palamós Peix. Per parlar dels resultats d'aquest estudi i el peix de proximitat, ens visita el director del Museu de la Pesca de Palamós, el senyor Miquel Martí. Bon dia, senyor Martí.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li: una de les principals conclusions d'aquest estudi és que hi ha un interès creixent dels consumidors, quan van a restaurants, per demanar peix de proximitat. Es van sorprendre en conèixer aquestes dades?
No, la constatació aquesta crec que segueix una tendència, i és que cada vegada més el client, l'usuari, la gent valora el territori que trepitja i valora el producte d'aquell mateix territori. Crec que passa amb altres productes, i el peix no només no se n'escapa, sinó que és un dels elements que reforça aquesta idea. La gent vol tastar del lloc, especialment en els pobles i restaurants que estan ubicats en zones marítimes, en zones portuàries o en zones on hi ha una flota pesquera important.
Perquè, per exemple, aquí a Palamós, a part de parlar de la gamba de Palamós, que és molt coneguda, també hi ha altres tipus de peix que promouen des del Museu de la Pesca. No sé, ens en podria parlar una mica, perquè n'hi ha diversos.
Sí, la veritat és que aquesta és una de les línies que heu esmentat més potents del Pla Estratègic Palamós Peix. Fonamentalment, una de les idees és que la gamba ja té, diguem, el seu nom, prestigi, trajectòria, té la seva litúrgia i és demandada per arreu, a nivell nacional i a nivell internacional, però efectivament, tal com tu dius, els pescadors capturen altres i moltes espècies molt diverses, i cal fer una feina constant i decidida cap a donar a conèixer aquestes altres espècies, entre d'altres coses, perquè això ens ajuda a treballar a favor d'una sostenibilitat mediambiental millor. Ara apareix, per una qüestió també de canvi climàtic, la gamba blanca, i n'està apareixent, diguem, en quantitats importants. Doncs la gamba blanca també és un producte important que valdria la pena tastar, i segur que el client la utilitzarà i la demanarà moltíssim, perquè és molt fàcil també de consumir, igual com la gamba vermella, i en aquests moments no té el preu a subhasta, no té el preu al mercat, doncs ni s'apropa a la de la gamba vermella. Al costat d'aquesta, doncs, tot el peix, quan és fresc, és un peix boníssim, el peix mediterrani és un peix molt saborós. Estic pensant, mentre parlo, amb el peix blau, sí, sí, especialment l'anxova i la sardina, però també amb el peix blanc, com la maira o la molla, també amb el pop blanc, amb la canana, espècies que arriben en quantitat a la subhasta i a vegades no són prou demandades simplement per desconeixement de la seva existència o per les possibilitats i capacitats que té en l'àmbit gastronòmic i culinari.
Mm-hmm. Perquè, a part, o sigui, a part de treballar amb la restauració de Palamós en diversos projectes, també impulsen des del Museu de la Pesca aquest coneixement del peix, que per exemple, la canana no és un tipus d'espècie que sigui molt consumida i molt coneguda per gent que no estigui especialitzada en el món de la pesca. Esclar, com està funcionant tot aquest projecte de donar coneixença d'aquest tipus de peixos que potser no són tan coneguts a nivell de consumidor o de quan anem a comprar, per exemple, a la peixateria?
Molt, molt bona pregunta. Mira, de fet, fa més de 2 anys nosaltres, sensibles a la situació de la presència del peix de llotja en les cartes de la restauració professional, ens va semblar interessant veure realment doncs, si hi havia un paral·lelisme, si hi havia una contra el que és la subhasta del peix, entre el que és les diferents espècies que arriben i es desembarquen als ports, no exclusivament de Palamós, i aquestes cartes i, per tant, els plats que s'ofereixen a la restauració. Avui hem constatat que cada vegada més hi ha una major diversitat d'espècies i cada vegada més la gent també demana no només una diversitat d'espècies, sinó espècies que en alguns casos venen directe ja de la llotja, sense gaires manipulacions ni transformacions. Això per nosaltres és un símptoma clar de que d'alguna manera estem contribuint, potser com un granet de sorra, però en tot cas sumant-nos a aquesta tendència de valorar el producte local, el producte de proximitat, a donar valor a una economia, diguem, circular, en el que el sector primari s'ha de veure beneficiat del sector terciari, i on no pot ser que la gent que visita aquests pobles mariners s'emporti una idea a través dels plats, de la restauració, que no sigui la més autèntica possible. En aquest sentit, la feina que hem fet l'hem fet sobretot a través del museu i especialment a través d'un equipament bàsic, que és l'aula gastronòmica del Museu de la Pesca, que és l'anomenat Espai del Peix, on no parem de generar tallers i activitats justament per contribuir a un major coneixement de les espècies nostres, sobretot posant èmfasi en aquelles més desconegudes, que malauradament per aquest desconeixement no són prou demandades i, per tant, no tenen a preu de subhasta un preu atractiu, la qual cosa fa que el sector pesquer doncs, grinyoli, perquè, perquè no pot ser que només es basi en algunes espècies quan n'hi ha tantes i diferents que són ben atractives pel paladar.
I com es trasllada tota aquesta varietat? Perquè estàvem parlant de que s'ha fet una anàlisi en aquest estudi que comentàvem al principi de 80 restaurants i s'han trobat crec que més de 2.000 referències de peix en les diverses cartes que s'han analitzat. Esclar, totes aquestes varietats, com és la relació entre el Museu de la Pesca i els actors, per exemple, de restauració que tenim a Palamós, per exemple, ho dic per proximitat?
Sí, doncs jo crec que és una relació de complementarietat. Nosaltres tenim molt clar que com a Museu de la Pesca hem d'estar al costat del sector pesquer, al costat del seu producte, intentant projectar, posicionar, donar valor a l'ofici i al producte mariner, perquè està en la base, diguem, de la feina que ha de fer un museu, no només entretenir-se en la curiositat del passat mariner, sinó sobretot també treballant al costat del sector en els seus diguem, problemes de present i reptes de futur. I en aquest sentit, doncs, el museu es converteix en una plataforma que fa d'altaveu de la situació del sector, i una de les preocupacions del sector és com estan canviant els hàbits alimentaris, com hi ha una, diguem, separació entre una societat que coneix una sèrie i les demanda moltíssim, però també com un altre conjunt d'espècies queden més anònimes, en alguns casos fins i tot invisibles, i això no ajuda tampoc a equilibrar les captures, perquè es concentren en una sèrie d'espècies que són les més atractives o estimulants des d'una perspectiva estrictament econòmica. Sí. Quan això no passa en el món del plat, què fem nosaltres? Intentar fer pont, connectar restaurants, xefs, gent particular, col·lectius diversos, sempre utilitzant el peix com a nexe d'unió, tenint clar que és la suma de coneixements i habilitats, la del restaurador al costat dels fogons, i el del pescador, que coneix la temporada millor, que coneix la manera de pescar, que coneix tantes i tantes coses vinculades a l'espècie, i que això ho ha de traslladar al consumidor. Un consumidor que, ja dic, no només és un tema de curiositat, sinó d'una major consciència de la importància de consumir producte del territori. Crec que això ha passat amb el vi, està passant amb l'oli, que passi amb el peix, ho hem vist clarament amb el cas de la gamba, i la bona feina que s'ha fet amb la marca de garantia Gamba de Palamós s'ha d'extrapolar. Aquest és el repte del Palamós Peix, sumar com a element estratègic del municipi, sumar el món acadèmic, científic, el món, lògicament, del productor, del pescador, i també del comercialitzador, de l'intermediari, del transformador i del consum, perquè tota aquesta cadena de valor vagi cada vegada en benefici d'una prosperitat que sigui positiva per tots els agents que...
Crec que...
tenen una població.
Molt bé.
I va en benefici, dic, de cadascun.
Doncs esperem que aquesta relació entre els diferents actors, tant científics com pescadors, com també del tercer sector...
T'he perdut ara.
Sí, crec que t'hem recuperat. Estava dient que esperem que aquesta relació entre els diferents actors pugui continuar al llarg dels anys, dels científics, els pescadors, també els restauradors, establiments de proximitat, i que tot això pugui continuar endavant. Moltíssimes gràcies, senyor Miquel Martí, i esperem que aquestes xifres de l'estudi puguin seguir millorant any rere any.
Moltes gràcies a vosaltres, i esperem fer una bona feina amb la suma de totes les habilitats i capacitats que tenim entre els professionals de la mar, que comencen amb els pescadors però acaben amb els grans cuiners que tenim a l'Empordà, i que tot això vagi també en benefici del territori en general i dels consumidors en particular.
Exacte. Doncs moltíssimes gràcies i bon dimecres.
Gràcies igualment. Moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Què, com esteu?
Molt bé.
Sí?
Una mica més de fresca, no, ara?
Home, sí, jo...
S'hi coneix.
Jo ja estic refredada i no he acabat de començar la tardor.
Són aquests canvis bruscos de temperatura, això... Sempre fa venir un constipat.
Un dia podem fer una secció de remeis.
Ah, sí?
Home, estaria bé, eh? A mi ara mateix m'aniria molt bé, perquè estic patint amb l'hora d'informatius.
Això, doncs, un dia, va...
Sí?
Ens ho posem com a...
Sí, ens hem d'apuntar, això.
Com a repte.
Exacte. De fer alguna cosa que ajudi a tirar millor. Doncs bé, avui tenim aquí dos convidats. No només parlarem avui d'un petit comerç d'aquí a Palafrugell, sinó que posarem especial èmfasi en un ofici que sembla que s'està perdent, l'ofici de carnisser.
Per què cada vegada hi ha menys carnisseries de proximitat? Aquesta pregunta i d'altres les respondrem amb el que ens expliquin en Marc i la Núria de Can Ribes.
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Hola, bon dia. Molt
Hola,
bé.
Bon dia.
Gràcies per venir, primer de tot.
A vosaltres.
Perquè ells fan un horari superextens, perquè comencen a les 8, acaben a les 2:30 i després a les 5 fins a les 9 s'hi tornen a posar. I avui hi han posat un cartellet a Instagram. I allà
avui
mateix,
som a la ràdio.
Avui som a la ràdio, sí, som a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, Ràdio Bisbal, i bé, ens venen a explicar algunes cosetes de casa seu i també d'una cosa que pot preocupar una mica. Però bé, jo penso que dies com avui a la ràdio, doncs poder hi posarem una mica de solució. Primer de tot, per la gent que ens està escoltant aquí a Palafrugell, on localitzem la vostra botiga, on es podem trobar?
Estem al carrer Torroella, el número 144, que correspondria a la sortida anant cap als bombers.
Vale, per tant, és un bon emplaçament, perquè en aquest sentit no has d'entrar dins a Palafrugell.
És un lloc de pas.
Lloc de pas, tens molt de pàrquing, gent de la Bisbal, Begú, Esclanyà, Mont-ras, és de fàcil accés en aquest aspecte, no?
Sí.
I és un lloc que hi vam anar-hi el dilluns i va molt bé per aparcar, i és a l'entrada.
I tant. Vosaltres, com a carnissers, què oferiu? Quins productes elaboreu? Amb quina carn treballeu?
Nosaltres elaborem, sobretot, pinxos, hamburgueses, botifarres, arrebossats, i després treballem amb pollastre de creixement lent, vedella femella de proximitat, porc d'Uroc, porc ibèric, xai de ramat, conill, ànec de l'Empordà, poltre, i després toquem embotits, formatges, vins...
Déu-n'hi-do.
Molta cosa. A més, vosaltres també doncs elaboreu totes aquests productes que has dit, com la botifarra, com les hamburgueses, els pinxos. Vull dir que això és, en aquest cas, doncs ho trobareu allà i pocs llocs més, perquè realment s'ho fan tot ells i saben d'on ve tot. I us ho poden explicar en perfecte.
Comprem els animals sencers, els desossem, elaborem i...
O sigui, fan tot. Menys criar, diguéssim, l'animal, ho fan absolutament tot. Vosaltres sou carnissers, però abans us dedicava a altres coses. No sé si podeu explicar una mica per què aquest canvi.
Bueno, jo sempre m'he dedicat a la carnisseria. Els meus pares ja tenien aquesta carnisseria des de l'any 79 fins al 99, més o menys. Després van tancar i la van tornar a obrir nosaltres el 2019.
Sempre allà al mateix lloc, eh?
Sempre allà al mateix lloc, sí.
I llavors tu vas fer, sembla, una mica de...
Bueno, venia més aviat de treballar dins de grans superfícies, no?
Hey.
La carnisseria dins d'una gran superfície, i vaig voler tornar una mica als inicis de...
Els orígens,
Els orígens de la carnisseria.
I llavors entenc que tu vas estudiar un ofici que ja ara mateix no es pot estudiar enlloc, no? És aquest, una mica, la preocupació que posem avui en antena. O sigui, Marc va estudiar a l'escola agrària de Monells i també vas fer pràctiques a l'IRTA de Monells. Això ara no es pot fer.
En aquests moments, aquest cicle formatiu de grau mig, no.
Ha desaparegut.
Sí.
I creieu que ha desaparegut perquè...
Poca demanda.
Poca demanda, bàsicament, no?
Sí.
Perquè també tenim aquí la Núria, que no ha fet aquesta carrera, aquest cicle, però sí que ara podríem dir que és, en totes les lletres, doncs, carnissera, perquè...
Soc l'aprenent d'en Marc.
Un bon mestre, i en aquest sentit, doncs... És interessant que això passi, perquè no, un ofici com aquest no es pot perdre, perquè
Exacte.
Si no, ho deixem tot en mans de les màquines.
És que sembla que vosaltres sigueu una mica l'excepció, no? Que heu vingut de fer altres coses i després heu recuperat, no?, aquest ofici de carnissers, no? Em treu una dada, que és que en els últims 10 anys a Catalunya s'han perdut més de 500 carnisseries de proximitat, principalment per falta de relleu. Què està passant? Què creieu que està passant?
Bueno, més que res, la falta de professionals, falta de formació, moltes hores, els caps de setmana els tens tots...
Hipotecats.
Hipotecats.
Clar, l'altre dia en parlàvem, perquè tancar el cap de setmana...
és perdre un 40% de la facturació.
Per tant, malament, sí. En aquest sentit. O sigui, és molta dedicació...
moltes hores de feina.
Una feina que comences a les 8, vosaltres us hi poseu tan aviat perquè suposo que mentre un despatx a l'altre també s'elabora, sí. I en aquest sentit es va fent una cosa i es va fent l'altra,
sí,
no?
Diguem que potser per la gent no és gaire atractiu aquest ofici a nivell de condicions.
T'ha d'agradar.
Clar, és una mica vocacional potser,
sí,
no?
Sí. Sí.
Però llavors, per també la gent que no sap, en principi és un bon ofici,
és
un bon
negoci.
És un
ofici molt maco i te pots guanyar molt bé la vida.
Per això també volia anar aquí, vull dir que a part que pot agradar, tampoc potser no t'agrada des del principi, però pot anar agradant, no, a mesura que t'hi vas posant, i a més t'hi pots guanyar bé la vida en aquest aspecte.
Oh. De fet, a mi no m'agradava,
sí.
I ara ja em comença a agradar una mica.
Bueno, i quan porteu ara, aproximadament? 4 a la botiga, anys. 4 anys,
és
ja.
El cinquè, ha passat el cinquè estiu.
El cinquè estiu. I amb això ja comences a veure la cosa, no?
Clar, també quan no en saps, és com una mica més difícil de...
Bueno, la pandèmia li va fer...
Aprenentatge.
Aprenentatge ràpid.
És allò que s'hi va haver de posar sí o sí.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Per tant, aquí tenim una botiga de proximitat, i en aquest cas, doncs, sempre que nosaltres hi anem, és sinònim de tracte proper, producte de molta qualitat i sobretot molt ben tractat. El client, això us ho valora?
Home, el client que ve a casa valora la feina que fem i com cuidem el producte.
Suposo que si no, no vindrien. No?
Suposo que sí.
Com ho veieu, ells venen per recomanació, venen perquè han vingut tota la vida, venen per recomanacions...
Bueno, una mica de tot.
Una mica de tot, una mica perquè ja venien amb els meus pares, una mica perquè volen menjar bé, qualitat, potser... menys quantitat i més qualitat, saps?
Que és allò que parlàvem, suposo, de les safates de súper,
sí.
Que bé, tens el preu allà, però tampoc saps què hi ha dins, ni quan s'ha...
Ni com ha estat criat aquell animal, sí.
ni com s'ha tallat.
Exacte.
Sí.
En aquest sentit, també això...
No, clar, i també dèiem l'altre dia, que els vam anar a veure, que tu potser vas amb la idea de comprar una peça concreta, no? Mira, avui em ve de gust bistec, compraré bistec, i vindrem allà... O algú anirà al súper i dirà, bueno, agafaré el bistec i ja està, però vindrem aquí i ens direu potser, mira, avui tinc una carn que és molt més tendra,
sí,
que t'agradarà
més,
que la pots cuinar així, exacte,
bé.
I la pots cuinar així,
aquest
tal,
no està
reposat,
aquest... Sí.
Exacte, sí, vull dir que recomaneu també, no?, i animeu a descobrir altres parts, potser sí. No tan conegudes, sí. Dels animals, i que són igual de bones i gustoses i sí. Excel·lents, no? Perquè vosaltres, al final, quin perfil de clientela teniu, més o menys? Dieu que sobretot treballeu molt al cap de setmana, no?
Sí.
Potser és gent que ve aquí de segona residència...
Sí, també molt.
Sí?
Però més que res, el que veiem és que la mitjana d'edat és bastant elevada i són famílies acostumades a comprar carnisseria i el petit comerç, més aviat.
Són gent que ja hi està acostumada,
sí.
I ja coneix.
El que costa més és la joventut.
I per què això?
Falta de
la
temps,
gran pregunta.
No saben cuinar, no sé.
Però es feu una mica d'elaborats, heu dit, o
sí.
Ser rebossats,
sí.
I així. Això facilita molt la vida.
Sí, clar. Planxa, bueno. I fregit.
És això que, vull dir, que a part de trobar la carn, els embotits, també hi tenen, doncs, canelons, carn per fer una bolognesa, pastes també, vull dir...
Feu plates d'embotits, plates de formatges,
sí,
tot
sí,
això
tot
també,
això
no?
També, sí.
Tracten també... els ibèrics, que també és
molt
important,
bons.
Això, i també tenen molts i, bueno, moltes possibilitats de vins d'aquí, del territori, també tenen un gran expositor de beuratges, diguéssim, de licors, destilats,
sí.
Que normalment no es troben a masses llocs, com limoncelles cosolans fets d'aquí, la ratafia de vins Carbonell, per exemple.
I el licor de camamilla, també.
Licor de camamilla.
De la Segarra.
Codonyat, també, que tampoc se'n troba molt.
Codonyat també en feu. Vull dir que en aquest sentit, bueno, ja veureu que quan entreu a Can Ribes és... quedeu eclipsats perquè...
És petiteta la botiga, però té molt de tot.
Molt de tot.
Molt de tot.
Molt de tot i,
oh, i una cosa que ens deixem. Estan especialitzats en carns madurades.
Exacte.
Sí.
Què hi podem trobar allà, de carns madurades?
Bueno, vedella de Girona, madurada, no sé, uns 15 dies, 3 setmanes, després toquem el tema de vaca, quan hi ha més moviment de gent també tenim guaiú, depèn.
També, és...
també a la venda...
Et va marcant...
Et va marcant el tipus de client, el que et demana, bueno, també en l'escorxador el que surt de qualitat o no, vull dir...
En aquest sentit, bueno, també feu, com aquell qui diu, doncs, casa a les demandes que hi puguin haver. Sí. Podríeu tenir això, podríeu tenir allò i bé.
I això també, molta cosa ho comprem a Madrid, en una empresa a Madrid, una altra a Santander, també de Galícia, depèn.
Les cases madurades, concretament.
Sí, concretament.
La vaca gallega, la rubia gallega, no?
I Girona tenim alguna cosa interessant?
La vedella de
Girona.
La ben criada.
Sí.
I també se sol especialitzar en maduració?
Bueno, això aquí a Girona no està gaire establert, el tema de maduració de la vedella.
Tu creus que arribarà això algun dia?
Suposo que sí.
Sí, no?
Suposo
sí, hi ha demanda,
sí.
No?
Bueno, la prova és, proves una vedella morta de la setmana o proves una vedella que ha reposat a la peça durant 15 dies i la qualitat no és la mateixa.
Clar. Però això només t'ho expliquen a les botigues de proximitat, eh?
Exacte, les grans superfícies és molt difícil perquè ja tothom va a toc de pito.
Exacte.
Doncs per tant, sembla que de demanda n'hi ha, de clients que volen comprar el petit comerç també n'hi ha, n'hi podrien haver-hi més, fem una crida també a tota la joventut, i alhora doncs, cada vegada hi ha menys gent que vulgui treballar per cobrir aquesta demanda. Esperem que d'alguna manera aquesta entrevista i
ajudi una mica,
ajuda,
no?
Una mica
i contribueix d'alguna manera
a que la gent doncs, s'hi animi i mireu, podeu anar a Can Ribes i li podeu demanar a en Marc si us pot fer
una mica
de formació. Exacte.
Home, si es pot i hi ha feina suficient i tot, sí, i tant.
De moment ja tenim el
sí, perquè,
el professor.
Repetim, és que ara mateix no hi ha cap mena de curs, no?, que la gent pugui fer per aprendre a nivell d'estudis, no?
Aquí
hi ha, un petit curs que fan la Cambra de Comerç de Palamós, però fan només durant unes dates i és com per aprendre així
allò,
ràpid.
Express, eh?
Per necessitat, allò pimpa.
Més doncs de dependent que no de carnisser en si.
Doncs aviam si surt
sí,
una mica més de públic.
Perquè si no ens quedarem
sense carnisseries.
Exacte, no pot ser això, no pot ser.
I bé, seguim amb les activitats, perquè a més, doncs, Can Ribes poden fer diverses...
Exacte, feu...
activitats.
Degustacions de formatge, embotits i vi, no? També feu, sí, algun tast mentre la botiga és oberta.
Sí. A totes hores s'hi pot anar per
podeu
degustar.
Podeu venir i demanar una copa de vi, formatge,
perfecte,
embotit.
Perfecte.
I a més, també de tant en tant fan tastos.
Exacte,
programats,
sí,
durant l'any que publiciten a la botiga o a Instagram. Hi hem anat i la veritat és que surt molt i molt bé, tant de... qualitat, quantitat, com
i
de preu.
I com que també fantàstic. Teniu vins, avui el gran vi a petit preu ens el direu vosaltres.
L'oratori de Martí Fabra.
Està molt bé aquest, eh?
Un Déu Empordà.
Ens
agrada molt.
Sí?
Sí.
Sí, sí, treballa bé.
Un Déu Empordà de Sant Climent Sescebes, a l'Empordà. Avui 95 el podeu trobar...
A Can Ribes mateix.
A Can Ribes. I abans d'acabar, que també s'està acabant la carbonera... que no sé si la gent hi ha anat a la carbonera.
Ho vam anunciar per aquí, vull dir, vam fer notícia i tot.
Exacte, és que és una activitat molt simbòlica d'aquesta època de l'any.
Jo no sabia que existia i em va semblar molt curiós.
Doncs està molt bé perquè allà podeu anar a passar el temps, a coure-us una carn i, evidentment...
A fer xefla amb els amics, taula llarga, sobre taula...
I les carns, ja sabeu on anar.
Ah, i tant.
Can Ribes.
Exacte.
A comprar
aneu
la
a Can
carn,
Ribes?
Perquè ahir em penso que ells
sí,
hi van anar.
Nosaltres hi vam anar i el vi que va caure va ser l'oratori.
Que sí?
Vinga.
I crec que veu quedar bastant ben servits, no? De
sí,
tot.
Sí, sí, sí.
Això és cap queixa. Maridatge per afinitat total.
Oh. Oratori i carn de Can Ribes. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver tancat aquesta estoneta a la botiga i ser aquí a Ràdio Capital.
A vosaltres.
Frugell,
gràcies a vosaltres per convidar-nos.
D'aquí un quart d'hora ja tenen la botiga oberta, ja podeu anar-hi tots a comprar.
Doncs mira, deixem això apuntat, eh?
I tant.
Ens veiem d'aquí dues setmanes, pot ser?
Sí, exacte. És que la setmana que ve no fem superbatí, el dimecres.
El dimecres. És festa.
Doncs vinga.
Doncs farem festa.
Que vagi exacte. Molt bé.
Apa.
Que vagi
bones
bé.
Vacances.
Adéu.
Adéu. matí de dimecres amb més sol al matí i més núvols entre migdia i tarda pel pas d'un sistema frontal que arribarà al Baix Empordà força desgastat. Inici de dia fresc però amb temperatura màxima similar o lleugerament més elevada que ahir, fins als 23-25 graus. Demà vent de garbí que bufaran cops que poden superar els 50 km per hora i la temperatura puja fins als 27 graus amb un ambient gens fred. La nit de dijous ens creua un nou front que farà baixar la temperatura divendres i dissabte.
I fins aquí el supermatí d'aquest dimecres 25 d'octubre, que gairebé arriba la tardor, estarem pendents de si canvia aquest temps i per fi podem veure ploure, que és el que tocaria ara a la tardor, però de moment només ens tocarà patir una mica de vent. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos aquí a Ràdio Capital i a Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Ens tornem a veure demà. Adeu, adeu.